Són les dues.
IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb Sara Casas.
Bon dia. S'amplia el rebuig públic a l'atac homòfob patit per un professor d'institut a Andratx avui amb una condemna política pràcticament unànime, excepte la de Vox. Aquesta agressió concreta, però de manera generalitzada, qualsevol discurs i actitud d'odi i discriminació en l'àmbit educatiu i de convivència social. Parlem d'un cas que està investigant la Guàrdia Civil, n'ha identificat ja diversos menors i que els sindicats denuncien que no és aïllat, no és puntual. Educació assegura que el comportament de la gran majoria d'alumnes a la comunitat és adequat, però ha revelat unes dades que obliguen a repensar la situació actual dels docents. L'any passat, la conselleria va obrir una 80 de protocols per agressions a professors de les Illes. La majoria, d'haver 50, es varen catalogar com a incidents, és a dir, atacs com la difusió d'imatges o campanyes de desprestigi per internet, com seria el cas d'Andratx, mentre que 17 varen tenir conseqüències físiques i es van considerar així accidents de treball. En aquest marc, el conseller Vera admet que s'estudien mesures per reforçar la figura del professor. És un dels assumptes destacats en l'actualitat aquest dimarts 31 de març. Ivan López, des del control tècnic, comença aquí l'informatiu migdia. I fem en titulars amb Aina Morales. Bon dia.
Bon dia.
Que passen per la desconvocatòria d'una de les vagues de handling als aeroports.
En concret, era la convocada pels treballadors de Menzies per divendres i dissabte per diversos motius, endarreriments salarials i incompliment del conveni. Avui UGT i Menzies han arribat a un acord i se suspenen les aturades. Mentrestant, sí que es manté la vaga a l'altra empresa de handling, Ground Force, per demà amb aturades parcials.
El Consell de Mallorca destinarà 84 milions d'euros a reduir l'impacte social i econòmic de la guerra a l'Orient Mitjà. Guillermo Ortego, bon dia.
Bon dia. Segons ha explicat el president del Consell, Llorenç Galmés, es tracta d'una sèrie d'iniciatives que han agrupat en un pla anomenat Mallorca Protegeix. L'objectiu és pal·liar els efectes que pugui tenir l'increment de preus en diferents àmbits.
A Menorca, Ports ordena una investigació interna per determinar responsabilitats en l'abocament dels llots del port interior de Ciutadella en una zona no permesa al final de Sacó l'Àrsega. Axel Camarasa, bon dia.
Bon dia. La conselleria ha ordenat a l'empresa responsable que retiri de forma immediata aquestes restes per haver-ho fet sense autorització. La situació ha generat malestar a l'Ajuntament de Ciutadella. Sospita que aquests llots poden estar contaminats i avui matí ha agafat mostres per analitzar-los. Assegura que no tenia constància d'aquesta actuació per part de Ports de les Illes. Ahir, recordem, van començar les tasques de dragatge del port interior per millorar la baixada de les barques.
A Eivissa, els veïnats de la zona de Port d'Estorrent i Cala de Bou a Sant Josep han iniciat una recollida de firmes perquè es mantengui una línia d'autobús. Carmen Cires, bon dia.
Bon dia. Es tracta de la línia de bus que uneix tots els serveis de l'administració d'aquesta zona, com són les dues escoles, l'institut o el centre de salut, i que demà deixarà de funcionar. Des del Consell d'Eivissa han assegurat que no descarta modificar els recorreguts en cas que fos necessari.
Novetats també la investigació de la Dana. La jutgessa de Catarroja ha rebutjat que Carlos Mazón es personi a la causa penal, un fet que hauria permès a l'expresident valencià tenir accés a tota la investigació. En parlarem en uns minuts. I pel que fa als esports, el Palma Futsal cercarà trencar la mala dinàmica de resultats contra un dels grans de la Lliga, el Barça. Toni Fuster, molt bon dia.
Bon dia. El mallorquí en volen sumar de 3 i recuperar bones sensacions. Avui a les 7:30 al Palau d'Esport de Somoix i en directe per IB3 Ràdio, Palma Futsal Barcelona. En el Palma, l'única baixa, Luan Müller, i primera visita, per cert, de Neguinho, en la camiseta blaugrana. En futbol, el davanter i màxim golejador del Real Mallorca, Vedran Muriqi, cercarà avui la classificació pel Mundial. La seva selecció, Kosovo, jugarà quan falti un quart per a les 9 al partit de repesca contra Turquia. I un quart més tard, Espanya jugarà a l'estadi a Cornellà, a Barcelona, el segon amistós contra Egipte. Pel que fa al Real Mallorca, la plantilla continua la seva preparació en vista rebre dissabte al Real Madrid. El tècnic Martín de Michelis avui encara no disposa dels internacionals ni tampoc del porter Lucas Bergström. Però sí, que Takuma Sano i Maras Kumbula s'entrenen amb el grup i apunten a la pròxima convocatòria.
Molt pendents avui també del temps. Gran part de Mallorca i l'illa de Menorca es troben en avís taronja per mala mà amb ones que poden arribar fins als 11 metres.
La caiguda...
La caiguda d'un pi ha provocat el despreniment d'una gran roca que ha impactat en una casa habitada a Cala Galdana, Menorca. La roca ha perforat la teulada i ha caigut a l'interior de l'immoble. Com dèiem, està habitada i viu una parella, però en aquell moment eren a una altra zona i no han resultat ferits. L'alerta durarà fins demà.
La previsió detallada per les pròximes hores amb Miquel Salamanca. Bon dia.
Bon dia, temporal de tramuntana, una jornada més, aquestes pròximes hores marcades pel vent, que ja ha superat els 100 km per hora, punts exposats del nord-est de Mallorca, també ha superat els 90 a Menorca, i aquestes pròximes hores aquest vent no té tendència a minvar gaire. De fet, encara es poden donar cops avui capvespre, però pesos superiors en aquests que han comentat. Les zones que acompanyen aquesta ventada també són molt significatives, han passat els 7 metres a la boia del Port de Mahó i els 5 a Sa Dragonera. Com dèiem, avui cap vespre, poca treva encara amb aquesta tramuntana intensa, marcada, que afecta sobretot Menorca i punts del nord i del nord-est de Mallorca. A la resta, vent més fluix, de component nord en algunes bandes, fins i tot allevantat en el cas de les Pitiuses, i sempre núvols en el cas de Mallorca, però pensant que avui cap vespre s'obriren algunes clarianes. Això sí, aquesta pròxima nit, atenció a les precipitacions, perquè podrien afectar punts de les Pitiuses, també a punts del ponent de Mallorca i ser localment moderades. Per tant, les clarianes que podem veure avui cap vespre, en principi, no serien gaire de fiar. I quant a la previsió per aquestes pròximes jornades, hem de dir que el vent de tramuntana encara ha de perdurar una sèrie d'hores més, perquè tant demà com fins i tot alguna part de divendres encara hauria de tenir cert protagonisme. De fet, demà el vent de tramuntana encara podria superar puntualment els 90 km per hora, sobretot a la costa exposada, en el cas de Mallorca i també a punts de Menorca, i les zones encara seran bastant significatives. Per contra, la resta, a poc el temps millora, sobretot quant a la situació marítima i quant al vent, però no quant a l'estat del cel, perquè demà hi pot haver qualque petit ruixat també en el cas de Mallorca i de les Pitiuses.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
La Guàrdia Civil ha identificat diversos menors que podrien estar al darrere de l'atac homòfob patit la setmana passada per un professor de l'Institut Baltasar Porcel d'Andratx. Els agents, arran de les dues denúncies que van rebre, una de la víctima i una altra de la direcció del centre educatiu, van obrir una investigació per tractar d'esclarir els fets.
Els agents han arribat fins als sospitosos seguint el rastre d'una sèrie de missatges i fotografies que es varen publicar en la plataforma educativa digital Classroom, molts dels quals estaven ells dirigits als docents i en què es feia befa de la seva orientació sexual. Fonts pròximes a la investigació han confirmat que han estat identificats diversos menors, encara que no han detallat quants ni si són alumnes de l'institut en el qual fa feina la víctima. Les diligències han quedat en mans de la Fiscalia de Menors, que serà l'encarregada de prendre declaracions als sospitosos i decidir com avançar amb el cas.
Arran d'aquest cas, la Conselleria d'Educació ha revelat que l'any passat es varen obrir una vuitantena de protocols per agressions a professors de les Illes. El responsable del departament, Antoni Vera, ha tornat a condemnar el cas d'Andratx i anuncia que reforçarà la figura del docent mentre relativitza la freqüència d'aquest tipus de conductes que han posat damunt la taula els sindicats.
Dels 80 protocols oberts, la majoria d'haver 50 es varen catalogar com a incidents, és a dir, atats com a difusió d'imatges o campanyes de desprestigi per internet. Uns altres 17 varen tenir conseqüències físiques i es consideren així accidents de treball. I una dotzena varen quedar com a no catalogables perquè no es va acabar d'enviar tota la documentació. És una informació que ha facilitat a la Conselleria arran d'aquest darrer cas, que s'ha qualificat d'atac homòfob per xarxes a un docent de l'Institut Baltasar Porcel. El conseller Antoni Vera ha mostrat de nou el seu suport a la víctima. Assegura més que els protocols funcionen de manera correcta, però admet que s'han d'estudiar noves mesures per reforçar el paper social i educatiu del professorat. Un assumpte que, recorda, planteja la necessitat d'aprovar l'Estatut del Docent, que depèn del Ministeri d'Educació.
Ens han de plantejar tots un debat, tota la comunitat educativa, han de reforçar les figures dels docents, han de reforçar i, sobretot, donar-li el valor que toca a la figura del docent. En aquests moments no tenim estatut del docent.
Els professors del Baltasar Porcel asseguren que l'atac no és un cas aïllat i els sindicats educatius constaten un augment de les agressions a docents que té a veure, creuen, amb el discurs de l'extrema dreta. Escoltant per aquest ordre, Biel Vives del sindicat Unió Obrera, Toni Bonet de Siau i Vicenç García de l'Estell.
Les agressions de docents ara mateix són una xacra del sistema. Van en moment i no s'aturen.
El discurs d'odi que s'està establint en la societat se reflecteix dins de si de la comunitat educativa.
S'està construint una societat d'odi i els docents estan en el punt de mira.
Segons Vera, s'ha de vetllar perquè l'alumnat tingui un comportament adequat, però lluny del missatge d'alguns sindicats educatius, el conseller no creu que sigui un problema generalitzat.
La gran majoria del nostre alumnat no té conductes inadequades, perquè seria injust dir el contrari, i a part del nostre alumnat podem estar molt orgullosos de tots, però tenim algunes conductes inadequades que és el que hem d'intentar abandonar.
El Parlament ha condemnat aquest cas d'assetjament que considera una agressió inadmissible contra la dignitat i els drets fonamentals. Ho ha fet a través d'un manifest promogut per Mallorca, en què han participat tots els partits excepte Vox.
Els ecosobiranistes no han convidat Vox a participar-hi perquè consideren que el president del Parlament, Gabriel Lecent, d'aquesta formació, promou discursos homòfobs i en contra de la diversitat sexual. En el manifest, els diputats han advertit que els fets no es poden banalitzar i han expressat el seu suport al docent afectat. La cambra ha alertat de l'augment de les conductes d'odi i ha reafirmat el compromís amb els drets LGTBI i més. També ha fet una crida a erradicar la discriminació. Maria Ramon és diputada de Més per Mallorca.
Els centres educatius han de ser espais segurs, inclusius i lliures de qualsevol forma de discriminació. L'educació ha de tenir un paper central, no només en la transmissió de coneixements, sinó també en la formació en valors democràtics.
Són gairebé les 2:12. Quedem al Parlament. Ha estat allà, a la cambra, on hem sentit la presidenta del govern, Margà Proens, defensar que l'executiu aprovarà demà el decret de mesures anticrisi només un mes després de l'inici del conflicte a l'Orient Mitjà, i ha acusat el PSIC de convertir el Parlament en un espectacle. Marta Puyalto, cambra autonòmica, bon dia.
Bon dia. Sí, durant el ple, Proens ha reivindicat que el paquet s'ha elaborat amb diàleg amb els sectors, mentre que el socialista Iago Negueruela ha reclamat celeritat i ha condicionat el seu suport al compliment dels compromisos. El debat ha estat marcat per retrets amb acusacions creuades sobre el paper de Vox i la tensió política a la cambra.
Nosotros estaremos a la altura. Nosotros daremos apoyo porque somos un partido de gobierno, no lo que están demostrando ustedes cada día con unos socios que ni están, ni se les esperan, ni siquiera tienen una propuesta económica decente que hacer.
Jo agraeix suport, però que vostè vengui aquí avui, després de l'espectacle de les darreres setmanes o del bingo d'avui, i se faci passar per un partit serio i per una oposició sèria, més que un conjunt de deuts que és en el que s'han convertit, això no és de rebut.
I tot i que no li ho ha retret avui Negueruela, però ens ha aprofitat la pregunta per respondre a les crítiques pel seu viatge a la República Dominicana i a Puerto Rico.
No, vostè avui no m'ha dit res perquè és tan covard que no m'ho diu a la cara.
Però ens ha defensat la idoneïtat del seu desplaçament a Amèrica. De fet, abans la socialista Mercedes Garrido havia retret les despeses del govern. La presidenta ha recordat un viatge a l'Argentina de l'expresident Armengol, en el qual s'hauria reunit amb el Partit Socialista.
Senyora Proens, va començar la legislatura dient que reduiria en 500.000 euros la despesa amb el càrrec. El dispendi suntuós d'aquest viatge i del xequi que l'acompanya.
Sí, això el dispendi
i això és corrupció, senyora Garrido.
La portaveu de Vox, Manuela Cañadas, ha criticat l'assistència sanitària a persones sense permís de residència.
O estan con las familias trabajadoras de Baleares o están financiando el colapso sanitario de nuestros servicios públicos.
Però la presidenta ha minimitzat l'impacte de l'atenció a aquestes persones i ha explicat que en una dècada a les Illes hi ha 180.000 targetes sanitàries més.
L'assistència a persones sense residència legal representa un 1% de l'assistència sanitària. I jo crec que atendre-les se tracta ja no només d'un tema d'humanitat, sinó també d'un tema de salut pública.
I avui el portaveu de Més per Mallorca, Lluís Apestegui, ha demanat que l'advocacia de la comunitat investigui la venda de les accions del govern de la cooperativa Sesplat. Segons Més, ha suposat pèrdues econòmiques públiques, a més de deixar treballadors sense cobrar. La presidenta l'ha acusat de no fer res mentre era al Consell de Govern.
Fins aquí vostè no era presidenta i, per tant, no n'és responsable, tot i que jo de vostè demanaria a l'advocacia que investigués aquest assumpte.
Jo també li dic que si l'advocacia hagués d'investigar els 8 anys de la presidenta Armengol, haurien d'augmentar la plantilla d'advocacia.
D'altra banda, el Partit Socialista ha oferit els seus vots al PP per canviar el president del Parlament, una proposta que ha quedat en res.
Gràcies, Marta Puyalto, en directe des del Parlament. Ja ho hem sentit, s'ha parlat de mesures més generalistes per afrontar la guerra, mentre diversos col·lectius continuen pressionant per tenir-ne d'específiques. I els transportistes han tancat un acord amb el Ministeri d'Òscar Puente per aprovar un nou decret llei que compensi l'encariment del combustible. Entre algunes de les mesures es modifica la fórmula de revisió dels preus del transport, que ara passarà a tenir un pes del 40% sobre el preu del carburant abans d'impostos. També el col·lectiu de pescadors reclama mesures urgents per l'impacte de la guerra. De fet, algunes associacions de confraries a l'Estat amenacen de deixar les barques amarrades si el preu del petroli no s'estabilitza. Les Balears, de moment, descarten aquesta idea.
El sector qualifica d'horrible aquest inici d'any. Entre el gener i febrer varen fer feina un 60% de dies manco respecte del mateix període de l'any passat per la mala mà, i això s'hi suma l'aturada al febrer per protestar contra la normativa comunitària que, entre d'altres coses, els obligava a avisar en 4 hores d'antelació de l'entrada a port, però el que preocupa ara són els preus del combustible, que en aquest darrer mes han assolit puntes en què els ha costat prop d'un 80% més que abans de la guerra a l'Orient Mitjà. El president de l'Associació de Confraries de Pescadors de les Balears, Domingo Bonin, reclama que les ajudes arribin aviat.
Nosaltres anem a preu de mercat puro i duro, sense cap tipus d'ajuda, ara. Arribaran les ajudes, sí. L'únic que demanem, no, ajudes directes. L'únic que demanem és que si posen com a exemple les ajudes que se van cobrant per la guerra d'Ucrània, que en quantitat van ser bones, però ens van arribar 2 anys i mig després, quan ja tot havia passat. Però a nosaltres el que ens interessa és que les ajudes arribin ara, que és quan tenim el problema.
A diferència d'altres associacions estatals, no es plantegen deixar de pescar com a protesta. Si ho arriben a fer, diu Bonin, serà perquè sortir a la mà no és rendible.
I de Menorca torna a estar incomunicada per mar. L'empitjorament de les condicions meteorològiques fa impossible el trànsit marítim, mentre que, d'altra banda, el fort vent del nord, amb ratxes de més de 90 km per hora, ha provocat el despreniment de roques i el tancament també de dues carreteres.
El despreniment s'ha produït en el penya-segat de Cala Galdanes, especialment una pedra de grans dimensions que s'ha precipitat sobre una casa sense que s'hagin hagut de lamentar desgràcies personals. La tramuntana ha obligat també a tancar de manera temporal el trànsit a les dues carreteres d'accés a Migjorn Gran des de Ferreries i es Mercadal per la caiguda d'arbres. La cancel·lació de les connexions marítimes ha tingut algunes afectacions. El Teatre d'Esbon ha hagut de suspendre l'espectacle d'avui cap vespre per la impossibilitat de l'equip artístic d'arribar a l'illa. També alguns tornejos esportius que se celebren aquest cap de setmana, aquesta Setmana Santa, volen dir, han patit baixes d'alguns equips que no s'hi poden desplaçar. A més, Mo ha tancat els parcs per seguretat a causa del perill de caiguda d'arbres.
La mala mà també fa que a Menorca estiguin des de fa dies sense peix local, només tenen producte de fora i això afecta les vendes d'aquesta setmana. Ens n'informa Blai Barber.
La falta de peix de Menorca a causa de la mala mar farà que no sigui un començament de Setmana Santa prou bo econòmicament a les peixateries. Escoltam a Carmen Sánchez, peixatera de Sa Llotja.
Ara feta perquè ha vingut molta gent de fora que ve a agafar la gamba de Menorca i no tenim. Tenim la sort que tenim una miqueta congelada. No serà una Setmana Santa per tirar coets.
Alguns a Sa Llotja cercaven peix fresc per fer algun menjar especial aquests dies que venen. Escoltam alguns compradors de Sa Llotja.
Jo cercava per Divendres Sant, que nosaltres normalment no menjàvem carn aquest dia, cercava peix.
però com que hi ha hagut tant de dies de mal temps i de vent, pues, peix fresc no en tenen.
Pues he venido a buscar a ver si venía pescado de Barcelona, porque aquí ya sabía que no había, lleva varios días sin salir.
Demà comença la temporada de llagosta i els vivers estan preparats, però de moment tardaran en omplir-se perquè les barques d'arts menors no poden sortir pel temporal. És necessari filtrar l'aigua de la mar amb filtres, però també hi posen el musclo perquè és un filtrador natural, abans que arribin les llagostes.
Ho dèiem en titulars, el sindicat UGT ha arribat a un acord amb la companyia de serveis de terra Menzies, que permetrà desconvocar la vaga prevista entre els dies 2 i 4 d'abril als aeroports de les Illes i de la resta de l'Estat. En canvi, es manté el conflicte laboral entre el personal de terra i la companyia Ground Force. De moment, aquesta empresa, que dona assistència als aeroports de Palma i d'Eivissa, no ha convocat cap nova reunió per arribar a una entesa i es manté la vaga prevista per demà.
Es tracta d'una aturada indefinida parcial convocada per cada dilluns, dimecres i divendres a la franja de matí, migdia i vespre. La protesta pot afectar els passatgers que volin, per exemple, amb la companyia Air Europa, entre d'altres. El responsable del sector aeri UGT, José Negreira, considera irresponsable que Ground Force no s'assegui amb els representants dels treballadors que reclamen que es compleixi el conveni col·lectiu. L'aturada d'ahir va causar incidències a una trentena de vols de les Illes i Negreira preveu que demà la situació sigui similar o pitjor.
Si creíamos que tendrían más intención de solucionar el problema urgente a no llegar a un miércoles, que por la situación en Semana Santa es un día de salida. Y si no, pues haremos concentraciones, haremos lo que haga falta, hasta que entre en razón y admita lo que tiene.
Avui migdia, UGT i Menzies han signat un acord que permetrà als treballadors, aquí uns 400 a l'aeroport de Palma, recuperar els endarreriments salarials pendents que en algun casos ascendeixen als 3.000 euros, a més del compliment del conveni i també de garanties de conciliació.
I avui hem conegut més detalls de les obres d'ampliació de l'aeroport de Palma. Les tres plantes de Son Sant Joan es connectaran entre si a través d'escales mecàniques, escales convencionals i un ascensor. Això serà possible amb la creació d'un nou nucli de comunicació que fins ara no existia. Aquest és un dels treballs que encara queda pendent d'unes obres que no han estat exemptes de polèmica pels accidents laborals que hi ha hagut. A més, els sindicats han detectat irregularitats comeses per algunes empreses subcontractades que han defraudat la Seguretat Social, ja que han pagat als seus treballadors part de les obres sense declarar.
El director de l'aeroport de Palma, Tomàs Melgar, ha explicat a Iveta Ràdio que el 80% dels treballs ja estan acabats i en aquest moment les obres d'ampliació de l'aeròdrom es troben en la darrera fase de remodelació que està previst que acabi a final d'enguany. Un dels treballs més importants que queda pendent és la creació d'un nou nucli de comunicació entre les tres plantes de l'edifici.
Y también estamos trabajando intensamente en el núcleo central de comunicaciones, que será muy útil porque unirá la planta de llegadas con la de facturación fundamentalmente y luego también con la pasarela actual del aparcamiento. Para después del verano solamente quedará pendiente la ampliación norte del módulo A, que es una parte de la obra que no afecta nada a los pasajeros.
A la planta de facturació s'hi afegiran dos taulells per cadascuna de les línies que ja existeixen. D'aquesta manera es vol millorar el servei als passatgers. A més, l'antiga zona de control de seguretat situada a la planta superior s'ha transformat en una nova zona comercial que passarà a tenir uns 15.000 metres quadrats.
I les Balears van reduir l'any passat un 4% la sinistralitat laboral. Amb aquest índex, les Illes se situen com la setena comunitat on més davallen els accidents laborals. A més, el 2025 l'arxipèlag va deixar de ser líder en sinistralitat en la construcció, amb una davallada del 3%. Malgrat tot, l'any passat es van registrar 15 accidents mortals a les Illes.
La consellera de Treball, Catalina Cabré, s'ha mostrat satisfeta amb el descens de més d'un 6% de la sinistralitat en el sector de l'hostaleria. Cabré també ha destacat la davallada del 8% de la sinistralitat en l'agricultura i d'aquest 3% en la construcció.
Nosotros destacamos mucho el descenso en hostelería,
nos llama mucho la atención y hacemos hincapié porque en hostelería ya sabemos todos que ahora que empieza la temporada y durante toda la temporada pues se aglutina un gran número de plantillas de trabajadores. También teníamos siempre ese reto, ¿no? Construcción, ya sabéis que al final son los accidentes más graves, ¿no? Y muchas veces los mortales.
Enguany es mantindran diverses campanyes de visites als diferents sectors productius, com la construcció, on es faran 200 visites a obres. Hi ha programades també 12 visites a les obres d'ampliació de l'aeroport de Palma i 12 al nou hospital sociosanitari de Son Dureta, a més d'altres visites a altres sectors productius, com l'indústria.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Radio.
Atención, amantes del mar. Llega el primer mercado de barco de ocasión Metropol en Santa Ponsa. Desde el 1 de marzo hasta el 30 de abril, encuentra la embarcación perfecta, revisada y en excelente estado. Ven a visitarnos en la calle Islas Baleares, número 33, Son Buguedellas, Santa Ponsa. Mercado de barco de ocasión Metropol. ¡Te esperamos!
Són les 2:25. L'actualitat passa avui també per la denúncia de l'ONG Metges del Món sobre l'accés a la salut. Diu que no és universal. L'entitat va registrar l'any passat 1.233 casos de barreres d'accés a l'atenció sanitària que van afectar 551 persones. Aquesta dada implica que cada persona atesa va patir de mitjana 2,2 barreres. Aquestes 475 varen ser de barreres, casos de barreres discriminatòries, 65 físiques i 106 de tipus econòmic.
La coordinadora de Metges del Món a les Balears, Esther Callizo, explica que en alguns casos les persones migrants que no acumulen 3 mesos de residència a les illes es troben amb un obstacle econòmic quan van a les urgències i els informen que han de pagar per l'assistència sanitària pública que rebran. L'entitat té un programa d'acompanyament a aquestes persones que evita el pagament tal com empara la llei. A més, els nouvinguts a vegades es troben en dificultats per pagar els medicaments que els metges els recepten.
Nosaltres els acompanyem normalment al centre sanitari i sí que funciona perquè per llei la sanitat està obligada a atendre a qualsevol persona, tingui d'on vingui i tingui la situació administrativa que tingui.
Allà on l'ONG ha detectat més barreres és a la part forana. De tota manera, l'entitat encara no pot donar xifres de casos concrets, però ha mantingut reunions amb alguns ajuntaments per posar fi a aquests entrebancs a l'accés universal a la salut.
I l'Estat crearà un observatori per a la prevenció del suïcidi, i així ho ha aprovat avui el Consell de Ministres. Serà un òrgan interministerial que reforçarà la coordinació per al disseny, la implementació i l'avaluació de polítiques públiques a escala estatal per fer front a un problema prioritari de salut pública. De fet, segons les darreres dades, l'any passat es varen produir 11 suïcidis al dia a l'Estat espanyol.
Dades esfereïdores per a la portaveu de l'executiu espanyol. Elma Saiz ha recordat que fa poc més d'un any el Consell Interterritorial de Salut va aprovar un pla d'acció per a la prevenció del suïcidi que preveia la creació d'aquest observatori que servirà per recopilar informació que pugui servir per prevenir aquestes conductes.
El suicidio no es solo un problema sanitario, es un problema social, con cifras escalofriantes. El año pasado, prácticamente 11 suicidios diarios. Como les digo, es un problema social y lo vamos a abordar desde todos los ámbitos posibles.
La creació de l'Observatori ajudarà a impulsar i a desplegar el Pla d'Acció per a la Prevenció del Suïcidi 2025-2027, que compta amb un pressupost de 18 milions d'euros. Han de recordar que el 024 és el telèfon estatal gratuït i anònim d'atenció a la conducta suïcida disponible les 24 hores del dia.
La ministra de Defensa compareix en comissió al Congrés a petició del PP per informar sobre les repercussions per a la seguretat nacional de les decisions adoptades per l'executiu estatal en relació amb l'atac contra l'Iran impulsat pels Estats Units i Israel fa un mes, una sessió en la qual ha anunciat que la fragata espanyola Méndez Núñez farà el relleu a la Cristóbal Colón a la missió a Xipre a partir de dia 7.
Margarita Robles així mateix ha defensat la decisió de bloquejar l'ús de les bases de Rota i Morón, així com de tot l'espai aeri espanyol als avions militars que participin en l'ofensiva.
Esta decisió no supone en absoluto una ruptura del vínculo transatlántico ni un abandono de nuestra responsabilidad con la disuasión y defensa colectivas de nuestros socios. Las bases siguen funcionando y siguen funcionando con la exclusiva limitación de que en ningún caso desde ellas puede realizar ninguna actuación que pueda apoyar o favorecer la guerra en Irán.
Mentrestant, a l'altra banda de l'Atlàntic, Donald Trump s'ha pronunciat fa tan sols uns minuts a les seves xarxes socials i ho ha fet per avisar als països europeus que els Estats Units no els ajudarà després de la seva inacció a l'estret d'Hormuz, important passa per l'exportació del petroli del Golf Pèrsic i bloquejat per l'Iran. Arribem així a les 2:30, és moment de fer un cop d'ull a l'actualitat insular.
Serveis informatius d'IB3 Ràdio. Edició Mallorca. Guillermo Ortego.
Són les 2:30. Bon dia. El Consell Insular destinarà 84 milions d'euros a reduir l'impacte social i econòmic de la guerra a l'Orient Mitjà. Aina Morales, bon dia.
Bon dia. Ho ha anunciat el president del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, a la segona jornada del debat de política general. Es tracta d'una sèrie d'iniciatives que han agrupat en un pla anomenat Mallorca Protegeix. L'objectiu d'aquesta iniciativa és pal·liar els efectes que pugui tenir l'increment de preus en diferents àmbits.
Darrer dia d'activitat de les tres explotacions lleteres que subministren llet a gamma.
Les vaqueries de Campos Llubí i Canyamel munyiran per darrera vegada avui hora baixa per entregar la llet al grup català DAM, un fet que marcarà el final de 68 anys d'activitat.
Tres persones han estat detingudes per falsedat documental i s'han identificat 64 treballadors en situació irregular.
Ha estat durant una inspecció realitzada per la Policia Nacional en les obres de remodelació d'un hotel a Manacor. L'operació s'ha fet aquesta setmana passada i ha permès identificar 384 treballadors de 42 empreses.
Tot d'un en parlam d'aquestes i altres qüestions. Abans, però, volem saber com et circula aquesta hora per les carreteres de l'illa. Per això connectam amb la Direcció General de Trànsit, Juan Amplanas. Bon dia.
Hola, què tal? Molt bon dia. Pues en aquest moment, el més destacable són les complicacions habituals que trobaran a la via i cintura, a l'altura de la sortida des de Sant Rapinya, fins a l'altura de l'Inca Forxó, cap a l'autopista Inca, en sentit d'aeroport. També trobaran tràfic lent a la ciutat de Palma, tant des de l'autopista d'Andratx com des de l'autopista Inca i a la carretera de Valldemossa. I ja el que són la resta de principals carreteres de Mallorca, troben tràfic fluid i sense incidències. Això és tot pel moment. Molt bon dia.
Gràcies, Juan. Anem amb Ivan López, del control tècnic. Fem una aturada per la publicitat i continuem.
L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IB3 Ràdio.
Caminar sol et fa bé. Caminar amb els altres et fa millor. Però caminar per qui més ho necessita et fa imprescindible. Inscriu-te a la Magic Line de Sant Joan de Déu i camina per un món millor.
Escoltau la informació més pròxima a IB3 Ràdio.
Ho dèiem en titulars, el Consell Insular destinarà 84 milions d'euros a reduir l'impacte social i econòmic de la guerra a l'Orient Mitjà. Segons ha explicat el president del Consell, es tracta d'una sèrie d'iniciatives que han agrupat en un pla titulat Mallorca Protegeix.
L'objectiu d'aquest pla és pal·liar els efectes que pugui tenir l'increment de preus en diferents àmbits. El president Llorenç Galmés ha detallat que aquests doblers es repartiran mitjançant subvencions, ajudes i també amb bons de comerç.
Nosaltres volem ajudar les famílies més vulnerables, a les empreses i en el sector productiu de Mallorca davant aquesta escalada de preus. Destinarem 9 milions d'euros que aniran directament a les famílies més vulnerables a través de la Felip i dels Ajuntaments de Silla perquè puguin fer front a les despeses bàsiques.
També hi haurà ajudes als clubs i federacions esportives, a cooperatives agrícoles i al sector cultural i artesanal. Així mateix, el Consell avançarà fins al 75 al 100% de les ajudes i revisaran els preus i els terminis de pagament. Aquestes iniciatives, per pal·liar els efectes de la guerra, celebraran a ple el pròxim 9 d'abril.
Galmés ha detallat aquestes ajudes durant la segona jornada del debat de política general, aprofitant el seu primer torn de rèplica als grups polítics. Els debats més tensos entre govern i oposició han estat al voltant de la mobilitat, el turisme i l'accés a l'habitatge.
L'esquerra i la dreta s'han acusat mútuament d'inacció durant el passat mandat i l'actual. La portaveu del PSIP, Catalina Cladera, ha considerat que l'equip de govern que encapçala Llorenç Galmés no és operatiu i ha criticat especialment el pla pilot per importar FEMS d'Eivissa.
Resulta que Provence i Marí manen, Galmés acata i calla. Galmés no pinta res. Vostè no desembossarà Mallorca de cotxes, però sí a Eivissa de FEMS. No coneixen res del conveni. Quan ho demanem, mos oculten. Però el més delicat és que aquí no se tracta d'un pla pilot d'un any, sinó que això ha vingut per quedar-se, si no ja en parlarem.
La portaveu de Més per Mallorca, Catalina Inés Perelló, també ha criticat la importació de FEMS a Eivissa i ha estat especialment dura amb la gestió de la mobilitat que fa el Consell de Mallorca.
El que tenim és fum, només fum. Aquest és el resum. I això és el que li passa massa sovint, anunciar molt, però fer poc. Des de Més, fa temps que ho deim clar, Mallorca té un límit, i si no el posen límits als cotxes, el col·lapse serà permanent.
El portaveu del PI, Antoni Sales, ha criticat la gestió turística que fa l'equip de govern i ha reclamat un estudi de càrrega demogràfica perquè defensa que no pot viure més gent a l'illa. Ha estat així de contundent amb la gestió turística.
Però si han destacat en qualque cosa, si ha hagut un pegat transcendental, un bunyol en tota regla, ha estat el no repartiment de les places turístiques per part del Consell. No una, ni dues, sinó tres vegades hauran hagut d'aprovar de donar les places. I ja sap què diuen. Aquí fa tres ases.
El portaveu de Vox, Toni Gili, ha defensat el paper del seu partit dins de l'equip de govern de l'institució insular.
Entramos en el Consell cuando se nos decía que era imposible, cuando se nos negaba incluso la legitimidad de estar aquí. Y sin embargo, hoy estamos aquí.
La portaveu del PP, Núria Riera, ha criticat la gestió de l'anterior equip de govern d'Esquerres.
Ara mos vol donar lliçons, quan ells no varen fer res amb habitatge des del Consell durant 8 anys, no varen fer res, i tampoc varen fer res des del govern, únicament varen entregar un parell de míseres claus de vivenda protegida.
I a banda de la segona jornada del debat de política general del Consell, avui també destacam que serà el darrer dia que les tres explotacions lleteres que subministren llet a gamma ho facin. Les vaqueries de Campos, Llubí i Canyamel munyiran per darrera vegada avui a hora baixa per entregar la llet al grup català d'AM, fet que marcarà el final de 68 anys d'activitat.
Recordem que la ramaderia de Cap de Pere tanca i les altres dues explotacions a partir de demà venen la llet a una indústria de la península dedicada a productes lactis. El director general d'Agricultura, Ramaderia i Desenvolupament Rural, Fernando Fernández, aconsella al sector lleter mallorquí un canvi de model per a poder sobreviure. En declaracions a IB3 Ràdio assegura que la producció de llet per si mateixa ja no és rendible i el que sí surt a compte és incorporar transformació, com per exemple fer productes lactis derivats.
Mirar hacia una transformación y comercialización directa. De hecho, el número de queserías en Mallorca pues se ha duplicado en los últimos 5 años. Teníamos hace 5 o 6 años pues 4 y en este momento tenemos 9. Yo creo que el futuro va también por ahí, va por reducir la producción de leche, incorporar transformación, que no tiene por qué ser queso, puede ser helado, yogur, cuajada, pueden ser múltiples productos y comercializarlo de forma directa.
Més qüestions. 3 persones han estat detingudes per falsedat documental i s'han identificat 64 treballadors en situació irregular durant una inspecció realitzada per la Policia Nacional en les obres de remodelació d'un hotel a Manacor.
L'operació s'ha fet aquesta setmana passada i ha permès identificar 384 treballadors de 42 empreses. Segons una primera valoració de la Inspecció de Treball, aquestes empreses implicades podrien enfrontar-se a multes superiors als 640.000 euros per fer servir treballadors en situació irregular. Catalina Cabré es la consellera de Treball, Funció Pública y Diàleg Social.
Y desde luego no es una práctica habitual porque las empresas de Baleares cumplen con la normativa, tienen a sus trabajadores de alta y cotizando a la Seguridad Social. Evidentemente hay casos, vamos viendo, cada X meses van saliendo casos, pero desde luego no son lo habitual.
D'altra banda, una comunitat de veïnars de Palma ha denunciat els desperfectes que han patit una trentena de cotxes que es trobaven estacionats a l'aparcament de l'edifici. La Policia Nacional ha obert una investigació per esclarir aquests fets.
Els veïnats es van trobar els cotxes amb els vidres romputs ahir dematí quan a primera hora varen baixar l'aparcament. Una trentena de vehicles estava amb els vidres romputs i amb els interiors remoguts.
Quan he baixat ja m'he trobat un vidre romput del meu cotxe i un parell de veïnats per aquí que estaven mirant el seu.
M'he trobat primer aquest d'aquí darrere i després he vist que el meu també el havien romput.
Sospiten que els fets haurien ocorregut al voltant de les 3 de la matinada de diumenge a dilluns, ja que un dels veïnats disposa d'una aplicació mòbil que li advertia que a les 3 i mitja s'hauria obert la porta del seu cotxe. Els autors dels fets no es van endur pràcticament res de valor. Només un veïnat denuncia la desaparició d'un ordinador.
Todo se liado. Todo se liado, todo. No sé si habrán quitado algo y no lo sé.
Miedo y todo. Porque tú imagínate que entras una noche aquí con el coche y te encuentras a alguien aquí.
La Policia Nacional ha obert una investigació i afirma que aquest no és l'únic edifici afectat per fets similars aquella mateixa nit.
2:39 per la mare del plat estrella d'aquests dies, el frit de Pasqua. Sineu, els restaurants en cuinen tota la setmana i el divendres sant fins i tot faran tors per donar cabuda a tota la clientela.
El celler de Son Torraó cada dia d'aquesta setmana es cuina frit de mer. És el que més demanen els clients quan s'acosta Pasqua i per això entre els fogons hi ha molta feina. Cati Martorell és la cuinera.
Maltes paran la freixura, la verdura, que és els grells i patata. Nosaltres el feim sempre igual de tot l'any. L'únic que per Pasqua hi ha queixofa i poran queixofa. I si tenim queixofa negra encara millor. També els pèsols i coventet, que sigui molt coventet, un poquet de cabassadais, llaurer.
La llau grossa de clientela serà divendres vespre. La tradició de menjar frit després de la processó es manté, però molts també sopen abans.
El divendres sant pues, feim dos turnos. Solen venir gent molt prestat, ja de molt d'arboi, per poder sopar abans, per poder anar a la processó. Llavors tenim el segon torn, que venen 11:30, 12, 12:30, inclús una, perquè esperant també els darrers cofreries que arriben els darrers.
Això al celler de Sant Toreó, mentre que al bar Triquet tenen previst cuinar 50 quilos de frit per servir aquests dies. És Joan Marc Esteve.
40 quilos de frit, i mos diguen que no va bastar. És a dir, que enguany intentarem fer-ne un poc més i poder donar més frit a tothom que vengui a veure'm-nos.
Ha de ser tallat ben petit i amb un toc de coent, que és el que caracteritza el frit sinaver.
Més notícies. Els bombers de Palma han incorporat un nou camió lleuger especialitzat a treballar en carrers estrets del centre de la ciutat. El vehicle disposa d'eines de nova generació i tecnologia per a millorar l'actuació dels bombers i permetrà actuar amb més eficàcia, rapidesa i seguretat.
La seva adquisició ha suposat una inversió de 500.000 euros. L'Ajuntament també ha presentat el que fora el primer camió dels bombers de Palma. Va estar en activitat des de 1914 fins a la dècada de 1950 i ha estat restaurat per la família, del que és el seu actual propietari.
I també destacar...
Hi ha molta gent que té.
I també destacant que Inca celebra avui la tercera fira de la formació, una iniciativa que s'ha consolidat com un espai de referència per donar a conèixer l'àmplia oferta educativa de la comarca. L'esdeveniment ha reunit més de 2.000 alumnes i ha comptat en la participació de 20 centres i entitats formatives.
L'objectiu principal de la fira és acostar a la ciutadania, especialment als joves i les seves famílies, les diferents opcions formatives disponibles amb una especial incidència en l'àmbit de la formació professional. En aquesta edició hi participen 10 centres i entitats de la capital del Reguer i d'altres municipis. Durant la jornada de les 9 a les 5, els centres participants ofereixen demostracions i activitats per donar a conèixer de manera pràctica la seva oferta formativa. La fira ha rebut la visita d'alumnat de 19 centres educatius.
I per la mare de 4 processons que van coincidir ahir vespre pel centre de Palma durant la celebració del Dilluns Sant. Una d'elles va ser la de la venerada imatge de Nostra Senyora de l'Esperança i de la Pau, que va sortir de l'església de Sant Francesc.
La imatge de la Nostra Senyora de l'Esperança i de la Pau va ser una de les que varen sortir ahir vespre, com dèiem, en una de les 4 processons que recorregueren els carrers de Palma a motiu dels Dilluns Sant, i varen ser multitudinàries.
Hi ha molta gent que té fe, que viu aquesta religiositat popular i la manté i la transmet de pares a fills.
Fa 46 anys, del 80, les primeres dones que hi vava, vaig entrar jo.
De petita ja veia tot això i fa 3 anys vaig aguantar tota la processó.
La talla pesa 1.500 quilos i la duen a pes, per això fa mesos que es preparen.
Nosaltres ens organitzem durant tot l'any, és veritat que els darrers mesos una mica més, sempre al final hi ha més coses, més assajos, més gestions, però al final és una feina de tot un any.
I poc abans que aquesta, abans de les 8:30, va sortir la venerada imatge de l'església de Sant Francesc en una plaça plena de gent.
Todos los años venimos aquí y después yo voy los viernes también a verla, sí.
La processó va ser més curta que l'any passat, quan es va haver de canviar el recorregut per unes obres.
Per cert, que avui també hi haurà dues processons amb els consegüents talls de trànsit.
La primera serà la de Nostra Senyora del Remei, que sortirà del Molina a les 8:30 del vespre i tancarà bona part de la barriada. Més tard, a les 9, serà el torn de la Verge Dolorosa per la zona de Sant Nicolau i tot el centre de Palma.
I acabam amb unes informacions en format més breu. Marratxí renova els parcs infantils de Sa Planera, a Son de Viu i Esgarrovers.
El projecte inclou pistes de calistènia, zones biosaludables i una pista nova poliesportiva amb una inversió que supera els 350.000 euros.
L'Ajuntament de l'Aro inverteix més de 185.000 euros per crear noves zones d'ombra als espais públics.
El projecte, molt demandat per les famílies, actuarà al parc de Son Tugores i a la piscina municipal per millorar el benestar durant els mesos d'estiu.
L'Ajuntament de Palma acaba els treballs de reconstrucció del mur de marès del torrent de Sarriera.
L'actuació ha tingut un pressupost de 52.000 euros i ha permès restituir el tram del mur situat al carrer Jesús amb l'objectiu de garantir les condicions de seguretat adequades a la zona.
D'aquesta manera arribarem a les 2:45. Continua la informació aquí a IBT Ràdio. Arriben els esports.
Informatiu migdia. Esports.
Toni Fuster, bon dia de nou.
Bon dia, Sara.
Comencem amb l'Illes Balears Palma Futsal, que cercarà espantar fantasmes contra el Barça després d'un mes i mig per reflexionar.
Sí, l'Illes Balears vol allunyar el darrer mal somni, tant de Lliga com de la passada Copa d'Espanya, i avui, en un partit que el seu dia va ser ajornat, s'enfrontarà a Blaugranes al Palau d'Esport de Sant Moix. El rival ocupa el segon lloc de la classificació i una victòria del conjunt que entrena Antonio Vadillo suposarà un cop de moral important per afrontar futurs reptes aquest pròxim dos mesos. Fins i tot la victòria farà que es situin tercers a la classificació. Vadillo espera que el seu equip recuperi les bones sensacions.
Necesitamos recuperar sensaciones. Necesitamos ser un equipo competitivo al máximo nivel. Incluso te diría que por encima del resultado. Ahora mismo creo que al final estos son procesos y necesitamos fiabilidad. Y la fiabilidad te lo da lo que hagas en el partido, no el resultado en sí.
Com deien, si el Palma Futsal guanya, se situaria tercer a la classificació i, per la seva banda, el Barça necessita guanyar per continuar la lluita per la primera plaça amb el Pozo Múrcia. El porter del conjunt palmesà, Denis, té clar que l'equip no pot desconnectar-se en cap moment del partit si vol sumar la victòria.
Partido que tenemos que estar 100% centrados, porque partido que puede decidir, que ha decidido por detalles. Y como dice, tengo que estar 100% concentrado porque será un partido muy duro y tengo certeza que vamos a dar de todo, competir al máximo nivel para poder salir con una victoria.
El Palau d'Esport de Sant Moix registrarà un ple de gom a gom. El partit entre el Palma i el Barça començarà a les 7:30 i el podreu seguir en directe aquí a IBT Ràdio amb la narració de Gavi Fortesa.
En futbol, el Reial Mallorca continua preparant el partit de dissabte contra el Reial Madrid sense els internacionals.
El mallorquinista cercarà dissabte una bona versió davant el conjunt madridista, l'estadi de Sant Moix, intentar aconseguir una victòria per aixecar la moral de la plantilla i mirar de distanciar-se de l'exposició de descens. A falta de tots els internacionals, el porter Lucar Bergström encara és baixa, mentre que la bona notícia és que Sano i Kumbula s'entrenen amb el grup i podrien entrar dissabte la convocatòria. A banda de la part esportiva, també ens feien ressò d'una notícia que ahir vespre va avançar els companys d'Onda Cero, Paco Muñoz, del club mallorquinista, ha estat denunciat davant la Inspecció Provincial de Treball i Seguretat Social, ja que, segons els denunciants, alguns integrants del cos tècnic de Martín de Michelis podrien no disposar de la documentació de feina en regla per exercir les seves funcions.
I Parlem ara de l'internacional Vedat Muriqi, que avui vespre cercarà amb la selecció de Kosovo la seva participació en el pròxim Mundial.
Serà quan falti un quart per a les 9, quan Kosovo rebrà la visita de Turquia a la final de la repesca. El màxim golejador del Real Mallorca liderarà la il·lusió de Kosovo en aquesta eliminatòria decisiva per estar al pròxim Mundial d'Estats Units, Canadà i Mèxic. Un partit ple d'incentius pels kosovars, ja que el govern de Kosovo ha ofert als jugadors un bono compartit d'€1 milió al cap d'aconseguir la classificació. A més, qui marqui el gol de la victòria, si és que arriba, serà obsequiat amb un apartament de luxe a Pritzen, la ciutat on va néixer Vedat Muriqi. Sentim precisament el pirata mallorquinista.
A més de sentir-me orgullós de ser el capità d'aquest equip i de disputar una final històrica, també estic tranquil. A la concentració hi ha un ambient molt bo, esperant poder aconseguir la classificació. Em sent diferent emocionalment perquè vaig passar 8 anys a Turquia. Allà em vaig formar com a futbolista.
Itàlia també juga la classificació contra Bòsnia i avui a les 9 del vespre Espanya disputarà el segon partit amistós d'aquesta concentració contra Egipte. Després del còmode triomf davant Sèrbia, el combinat espanyol vol continuar amb bones sensacions en vista al Mundial d'enguany. Ahir a hora baixa l'equip va fer el darrer entrenament davant de la cita d'avui a l'estadi de Cornellà de Barcelona. Sentim el seleccionador Luis de la Fuente.
Para nosotros es muy importante estos dos partidos porque, como lo dije también el primer día, nosotros ya hemos empezado a jugar el Mundial. El lunes empezamos a trabajar ya para el Mundial. Llevamos tiempo con el foco puesto, pero no de esta manera centrados como estamos actualmente. Ya jugamos un partido ya pensando en el Mundial y este efectivamente exactamente igual. Estamos con el foco centrado única y exclusivamente en el Mundial. Ahora más que nunca. Antes lo mirábamos un poco de reojo. Ahora ya focalizado única y exclusivamente.
Paraula de seleccionador. I també sentim a continuació el defensa del Chelsea i de la selecció espanyola, Marco Corella.
Es muy importante. Al final es posiblemente el último test o la última prueba que podemos tener antes de que Luis saque la convocatoria, o sea que yo pienso que todos vamos a intentar dar nuestra mejor versión y a partir de ahí poner las cosas difíciles a Luis y que saque la lista que le parezca de los jugadores.
El partit contra Egipte ha de servir per provar situacions i conjuntar un equip amb vista al Mundial.
Més futbol. A la tercera federació ha estat destituït l'entrenador de la penya esportiva Santa Eulàlia, Raúl Garrido.
La mala ratxa del Pitiuros, que s'han allunyat de l'ascens directe a segona federació, han fet que la directiva prengués la decisió de canviar d'entrenador. Víctor Sancho, bon dia.
Raúl Garrido ja no és tècnic de la penya esportiva. Ha estat destituït en les darreres hores. El valencià, que va agafar la penya en el darrer tram de la temporada passada, va ser contractat per tornar l'equip a segona federació. Tot i que els de Santa Eulària són tercers, consolidats a la zona de play-off, han sumat un punt dels darrers 9. L'ex de la penya independent, Ramiro González, és el seu substitut. És Raúl Garrido.
Dolido, evidentemente que sí, porque es inesperado, porque creo que no es justo y creo que, bueno, creo que la situación era totalmente, no digo reconducible, porque estábamos terceros, es verdad que se nos habían escapado los dos de arriba, pero claramente estamos en disposición de afrontar un playoff con garanties de poder conseguir l'objectiu d'ascender.
Per cert, no deixem a Eivissa, perquè avui s'ha presentat l'edició 25 de la Volta BTT, que comença divendres. Ha estat a la plaça de la Catedral de Vila, on entre d'altres han estat presents alguns participants il·lustres com els medallistes olímpics David Valero i José Antonio Hermida. Els escoltam.
La verdad que es una vuelta muy exigente. Al final son tres días, pero explosiva. Y la verdad que no te puedes relajar en ningún momento.
Son 25 años, pues como no podía faltar a esta cita tan importante. Importante para los ciclistas que participaremos, importante para el mountain bike nacional.
Seran tres etapes i 5.500 metres de desnivell.
Gràcies, Víctor. I en futbol base ja està tot preparat perquè demà comenci l'Est Mallorca Cup. El torneig internacional comptarà amb la participació de 2.500 jugadors repartits en 112 equips de 18 països en les categories aleví, infantil i cadet. Per cert, que l'acte inaugural del torneig, previst per avui a les 5:30, ha estat suspès per causes meteorològiques. També demà, i fins al 5 d'abril, tindrà lloc la Santa Ponça Cup, els camps de Santa Ponça, Peguera, Calvià i Son Ferrer, a Mallorca, per disputar una nova edició d'un dels tornejos més reconeguts del futbol base nacional i internacional en 96 equips i més de 1.500 jugadors.
En bàsquet, el seleccionador nacional Xus Mateo va impartir ahir a Inca una xerrada dirigida a entrenadors.
El tècnic ha classificat Espanya per a la segona fase prèvia del Mundial 2027. Va entrenar al Real Madrid, coincidint així en Sergi Llull i Rudi Fernández, i també coneix bé Àlex Abrines. D'aquest gran jugador balears que va tenir la selecció espanyola, en parla així, sentint Xus Mateo.
He disfrutado mientras los he tenido a todos ellos en clubs, a Àlex hace mucho en Málaga, a Sergi, por supuesto, y a Rudi, por supuesto, en el Real Madrid. Y encantado de haber vivido con ellos cosas muy bonitas, pero no nos podemos quedar anclados, ¿no?, en lo que en si les echamos de menos o no. Por supuesto que son grandísimos jugadores que han dado mucho, pero hay que mirar adelante, hay que mirar adelante con optimismo. También hay muchos jugadores muy buenos, alguno de aquí, de Mallorca, que...
I acabam amb vela. Avui, segon dia de regates del trofeu Princesa Sofia, i varen començar les regates de les categories olímpiques.
I pel que fa a representant balear, Marta Cardona amb el català Jordi Xammar signaren un segon i un primer lloc a les dues proves de la categoria 470 mixt, 470, i per la seva part Paula Barceló, en la canària Maria Cantero, actuals campiones del món en la categoria 49 FI, són onzenes a la seva taula. Recordant que demà el programa Esport 3 serà en directe des del Club Nàutic de Serenal a motiu d'aquest trofeu Princesa Sofia, la Setmana Internacional de Palma de Vela.
Gràcies, Toni. Fins aquí els esports. Fem una pausa i anem amb cultura.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Chico, al lío, pide un crédito.
¿Un crédito? Estas puertas están cerradas para mí.
Préstamo Balear. Para promociones inmobiliarias, reformas, embargos, reunificar préstamos. Vamos, que te consiguen crédito. En cada situación, por difícil que parezca, siempre puede haber una salida. Y te hacen el estudio gratuito. Infórmate. PréstamoBalear.com. PréstamoBalear.com.
De la multitud, no quiero que me conozcan por la calle.
El Festival de Literatura i Pensament Contemporani La Coma torna del 6 al 9 de maig i ho fa oferint-nos les eines per reflexionar, per pensar sobre la relació de la literatura amb la realitat, sobre el fil del relat. Sandra Martínez, bon dia.
Bon dia.
I ho farà amb més de 40 escriptors i artistes, entre els quals diversos noms destacats.
Sí, noms propis com el d'una de les referents de l'auge de la narrativa fantàstica que destacava Carme Castells, directora de Mallorca Literària, que és l'impulsor d'aquest festival.
Mariana Enríquez és mestra absoluta del terror contemporani, un terror que mos condueix per espais molt foscos, molt gòtics, però que en el mateix temps contenen tot un batec de dolors derivats de la realitat social que ella ha conegut a Argentina.
Enríquez impartirà per videoconferència una classe magistral sobre les illes i els naufragis de l'escriptura. Laila Martínez i Desiré de Fez seran altres de les representants d'aquesta revifada de la narrativa fantàstica i de terror amb nom de dones. I parlant de dones, hi trobarem també Empar Moliner, Montse Virgili, Cristina Rosenvinge, Carlota Gurt, Míriam Cano, Núria Cadenes, Tulsa. Hi haurà poemes, músiques, xerrades i la mirada oberta cap a una realitat que no és la nostra, a noms que potser no en són tan familiars com ara el de Zulfu Livaneli.
Tota una personalitat en la cultura turca, un dels autors més venuts en el país, que la seva narrativa reflecteix molt sobre les privacions i els conflictes del país. Però, a més, és músic, té una trajectòria com a cantautor, va ser polític, és un activista, i pensaven que era una figura per aventura més desconeguda que d'altres, però que era molt important també convocar-lo perquè pogués donar-nos aquesta aproximació en aquesta realitat.
I parlant de realitats, cal destacar també en aquest festival el diàleg que hi haurà sobre el batec col·lectiu entre tres protagonistes que tenen un origen comú i especial, haver nascut a zones amb conflictes actius.
Tenim a Ghazal Mossadegh, que és iraniana, resident a Londres, Mohammad Bitarik, que va néixer en el camp de refugiats de Yarmouk, a Síria, però de refugiats de palestins, i Rashid Jayul, que és libanès de Beirut. Tant Mohammad com Rashid estan residint a Barcelona, Barcelona també estan exiliats i són artistes que estan desenvolupant diverses pràctiques artístiques en la paraula, però també implicant sonoritat i altres aspectes.
Es Baluard Museu i la Casa Llorenç Villalonga de Binissalem seran els principals escenaris de la Coma, als quals enguany, però, s'hi afegeix també el pati de Can Balaguer a Palma, on es representarà l'espectacle Medea amb Sílvia Bell.
I B3 Ràdio estrena avui Divas i Divins, el podcast de Marta Garau i Xisco Nadal sobre les anècdotes i les vivències de les grans estrelles durant la seva estada a les illes.
Errol Flynn, que recordem també és protagonista del cartell de l'edició d'enguany de l'Atlàntida, però també el judici de John Lennon i Yoko Ono a Palma o la relació de Sara Montiel amb els mitjans de les illes. Tot això amb l'humor i la proximitat marca dels dos periodistes de la casa que han parlat amb alguns dels testimonis d'aquesta època daurada. Seran 8 capítols de 50 minuts, estrena per setmana i el primer ja el podeu trobar a la pàgina web d'IB3.
Hem de dir, Sandra, però, que aquesta no és l'única novetat a la graella de la ràdio aquests dies festius.
No, per exemple, divendres se'n torna la segona temporada de la radionovel·la d'Entre avui i demà, el programa que dirigeix Araceli Bosch. Allà es farà servir també la intel·ligència artificial de nou com a suport pel guió i la coherència de les històries. Mentre que en la primera edició es mirava de salvar el patrimoni submergit de les illes, ara tot comença amb el cant de la civil Vila encriptat en un llapis de memòria. Núria Sastre, interpretada per Anna Serra, i un exagent d'espionatge, Ramon Vilaseca, que interpreta Xavier Pasquet, són els protagonistes principals d'aquesta proposta que reforça el compromís d'IB3 Ràdio amb l'entreteniment i la cultura popular.
Són les 3, moment d'actualitzar els titulars més destacats d'aquest dimarts 31 de març, una jornada marcada per l'atac homòfob patit per un professor d'Institut Andratx. La Guàrdia Civil ha investigat diversos menors i els ha identificat per presumpta vinculació amb aquests fets. Olivia Navarro, bon dia.
Bon dia. Els agents han actuat arran de dues denúncies, una presentada per la víctima i altra per la direcció del centre educatiu. Després de rastrejar tot un seguit de missatges, de fotografies publicades a una plataforma digital educativa, entre els quals es feien befa de la seva orientació sexual, han aconseguit trobar els sospitosos. El cos, però, només confirma que serien menors i que ja han estat identificats, però no ha detallat ni quan són ni si són alumnes d'aquest institut. En tot cas, les diligències han quedat ja en mans de la Fiscalia de Menors.
Precisament arran d'aquests fets, hem sabut que Educació va obrir una 80ena de protocols per agressions a professors de les illes l'any passat.
La majoria de 50 es varen catalogar com a incidents, és a dir, atacs com la difusió d'imatges o campanyes de desprestigi per internet, com és el cas d'Andratx, mentre que altres 17 varen tenir ja directament conseqüències físiques i es varen considerar així accidents de treball. Els sindicats, per la seva banda, denuncien que no són fets aïllats. És Vicenç García, de l'Estell.
S'està construint una societat d'odi. I els docents estan en el punt de mira.
Desconvocada una de les vagues de serveis de terra als aeroports.
En concret, la convocada pels treballadors de Menzies per a divendres i dissabte per diversos motius, endarreriments salarials i incompliment de conveni. Avui UGT i l'empresa han arribat a un acord i, per tant, se suspenen aquestes aturades. Sí que es manté, en canvi, la vaga de l'altra empresa dels serveis de terra, Ground Force, per a demà, amb aturades de nou parcials.
El govern aprovarà demà el decret de mesures anticrisi.
Ho ha anunciat al Parlament la presidenta Marga Proens, que ha destacat que ho farà només un mes després de l'inici de la guerra a l'Orient Mitjà. De fet, tot i que els socialistes s'han mostrat disposats a votar-hi a favor, Proens els ha criticat per, diu, l'espectacle que fan des del seu paper d'oposició. Escoltem el portaveu socialista, Jaco Negreuela, després Marga Proens.
Nosotros estaremos a la altura. Nosotros daremos apoyo porque somos un partido de gobierno, no lo que están demostrando ustedes cada día.
Te faci passar per un partit serio i per una oposició sèria, més que un conjunt de deuts que és el que s'han convertit, això no és de rebut.
En paral·lel, el Consell de Mallorca també destinarà 84 milions d'euros al pla Mallorca Protegeix amb l'objectiu de reduir l'impacte econòmic de la guerra tant en famílies com en empreses i associacions.
A més, el Consell publicarà ajudes en l'àmbit esportiu, incentivarà el consum de producte local amb bons de descompte i crearà ajudes a les cooperatives agrícoles i al sector cultural. Ho ha anunciat el president de la institució, el Llorenç Galmés.
Nosaltres
Volem ajudar les famílies més vulnerables, a les empreses i en el sector productiu de Mallorca davant aquesta escalada de preus.
El 80% de les obres a l'aeroport de Palma ja estan executades.
Encara, però, queda la darrera fase amb treballs que es perllongaran fins a final d'any. Això sí, aquest estiu no ho notaran els usuaris, segons ha confirmat a IB3 Ràdio el director d'aquesta terminal, Tomàs Melgar.
Ya estará todo lo que el pasajero puede, le afecta directamente, estará terminado. Ahora quedan, sobre todo, los trabajos de, relacionados con locales comerciales, con cafeterías, con remates, algunos aseos.
La jutgessa rebutja la petició de l'expresident de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, de personar-se en la causa de la Dana.
La instructora de la causa oberta per la mort de 230 persones a les riuades que varen arrasar a València l'octubre de 2024 ha rebutjat finalment aquesta petició per la qual Mazón